Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern adverteix a Comuns i Esquerra que sense els comptes pel 2025 no hi haurà finançament singular ni polítiques d'habitatge. Maria Pagès.
L'executiu manté l'objectiu de tancar l'acord el mes vinent perquè s'aprovin l'1 de gener. Per això avui la portaveu Sílvia Paneque ha demanat de nou als socis d'investidura que s'hi comprometin encara que tinguin els seus congressos ben aviat.
Uns acords d'investidura els quals per poder-los desplegar necessitem els recursos vinculats i per tant doncs fem aquesta reflexió de poder continuar treballant independentment de les circumstàncies, no, que puguin acompanyar processos congressuals.
Primera reunió del Comitè Nacional de Seguretat liderada aquesta tarda pel president Salvador Illa.
Sobre la taula establia els tres plans als quals es donarà prioritat. Un contra la multireincidència, un altre d'atenció a les víctimes de violència masclista i un tercer per la descongestió de la justícia.
Segona denúncia penal contra Íñigo Errejón per suposats abusos sexuals. La col·laboradora de programes de televisió, Aida Nízar, l'ha denunciat per uns fets del 2015.
També avui un jutjat de Madrid ha decidit admetre la denúncia d'Elisa Moulià i cita declarar Íñigo Errejón per un presumpte delicte contra la llibertat sexual.
El model barceloní de motos elèctriques compartides s'estén ara a 7 municipis més de l'àrea metropolitana per potenciar la mobilitat sostenible.
El projecte de regulació pública i gestió privada tindrà 10.000 motos i funcionarà a l'Hospitalet, Esplugues i Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, a més de la capital catalana.
Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'EMB, qualifica de valenta aquesta iniciativa.
L'ambició de les polítiques metropolitanes han d'estar a l'alçada del temps que vivim i dels reptes que tenim com a societat i també com a administracions, i sens dubte aquesta nova regulació d'aquest servei està completament alineada a l'agenda que marca Europa i que marca el nostre territori.
En cultura, la pròxima edició dels Premis Literaris de Lleida han rebut 66 originals aquest 2024.
48 es disputen el 29è Guardó de Poesia Màrius Torres i 18 el 41è Premi d'Assaig Josep Vallverdú.
Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
L'entrega de premis es farà el divendres 15 de novembre a la Seu Vella, tal com ha explicat Rosa Mesalles, responsable dels guardons.
I ho fem a la Seu Vella més que mai amb un sentit molt vinculat a Magre. Magre, l'any 80 i l'any 85, va fer les jornades de reflexió sobre la cultura a la Seu Vella. Aquest espai té molt de sentit aquest any, que estem celebrant el centenari Jaume Magre.
I en esports, Jordi Cervantes, en joc diferents compromisos europeus pels equips catalans.
El Barça de bàsquet juga des de 6:45 de la tarda a la pista de l'Anadolu Efes de Turquia, la sisena jornada de l'Eurolliga, amb l'objectiu de sumar la cinquena victòria seguida. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona rep a Fontajau el Yerevan d'Armènia, el rival més feble del grup, des de les 7 de la tarda. I a la Lliga Europea d'handbol, una victòria del Freiburg Balonmano Granollers, que visita la pista del Silke Bordanès des de 6:45, podria donar als ballesans el bitllet per a la següent ronda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continuem pendents del temps i sobretot de les pluges que aniran caient des de ja mateix, però sobretot ja al llarg d'aquesta nit, a les Terres de l'Ebre. Allà cada vegada més precipitació i podem dir que un tastet del que està caient al País Valencià també arribarà a l'extrem sud de Catalunya, també en aquestes comarques del nord de Castelló i cap a la banda del Matarranya. Fins i tot en algun moment hi haurà alguna tempesta. També hem de destacar que el que queda de dimarts encara tindrem força vent a gran part de Catalunya, sobretot arran de mar i també a l'altiplà central. Farà que hi hagi molt mala mar a la costa daurada i barcelonina, sobretot. Pel que fa al dimecres, noves pluges. Ja aquesta nit algunes entraran per l'Ebre, novament, i cap al Camp de Tarragona. I demà al matí ja aquesta pluja s'estendrà a gran part del sud de Lleida, Tarragona i sud de Barcelona, arribant, per exemple, a l'àrea metropolitana. Pel que fa a la tarda del dimecres, tempestes que arribaran també fins al Pirineu, les més fortes a Tarragona i també al sud barceloní. Molta precaució. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Vali. Doncs, per davant d'aturades habituals que hi són ara, podríem dir en plena hora punta, en aquestes vies que envolten Barcelona, això vol dir sobretot a zona del Vallès, vies com la C58, la C33, la zona del Vallès de l'AP7, o a l'extrem sud l'autovia 2, també carregada, tant d'entrada com de sortida. A més, a l'extrem sud, el que seria la ronda de dalt, quan enllaça amb l'autopista C32 o la zona d'Esplugues de Llobregat, hi ha hagut un accident. Ara hi ha un carril tallat, diguem-ne, sortint de Barcelona, i la cua afecta sobretot el que seria la ronda de dalt de Barcelona. Hi ha aturades destacades, com a mínim, gairebé des de la Vall d'Hebron fins a Esplugues de Llobregat. Això en aquesta ronda de dalt de Barcelona, com et deia, sortint de Barcelona a causa d'un accident. A més, algunes obres també ens compliquen el trànsit. És el cas de les obres a la B224, retencions d'uns 3 quilòmetres entre Sant Esteve, Ses Rovires i Martorell, en aquesta direcció, anant cap a Martorell. O també hi ha obres a l'autopista del Vallès, al tram de Terrassa, un parell de quilòmetres de retencions en sentit nord, sentit Manresa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Vibra. Descobreix. Transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern pressiona Esquerra i Comuns perquè li aprovin els pressupostos l'1 de gener. Avui els ha advertit que sense els comptes pel 2025 no hi haurà finançament singular ni polítiques d'habitatge.
L'executiu manté l'objectiu de tancar l'acord el mes vinent perquè s'aprovin l'1 de gener. Per això avui ha demanat de nou als socis que s'hi comprometin, encara que tinguin els seus congressos ben aviat. Tots dos partits afronten els seus respectius congressos o assemblees nacionals el mes de novembre vinent. El d'Esquerra probablement el més dividit amb la batalla sagnant entre candidats, entre els quals hi ha propostes totalment contràries amb el pacte amb el PSC. En canvi, els comuns encara en l'Assemblea Nacional, amb més discreció, per ara més centrats en les ponències que en les candidatures.
De fet, avui la portaveu ha recordat a totes dues formacions que la presentació dels pressupostos té data de caducitat el pròxim 15 de novembre. Mont Carvajal.
El govern insisteix en que està absolutament compromès amb el finançament singular i en millorar l'accés a l'habitatge, les dues condicions que els seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, reclamen per aprovar els pressupostos. Ara bé, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneguer, capgira l'ordre dels factors. Sense pressupostos, no es poden dur a terme els acords d'investidura i fa una crida a treballar-hi malgrat els congressos d'aquests dos partits.
Uns acords d'investidura, els quals, per poder-los desplegar, necessitem els recursos vinculats i, per tant, doncs, fem aquesta reflexió de poder continuar treballant independentment de les circumstàncies, no?, que puguin acompanyar processos congressuals.
Paneque el recorda que els comptes tenen un termini temporal el 15 de novembre i que, en canvi, el finançament i l'habitatge són estructurals.
En aquest sentit, el president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat avui en una entrevista al Notícies en Xarxa que ahir va traslladar a Salvador Illa la voluntat que la Cambra Catalana centri l'activitat institucional per fer polítiques efectives i diligents per la ciutadania.
Ho va fer en la primera reunió institucional dels dos presidents que va obrir la ronda de contactes d'Illa amb tots els grups parlamentaris.
A la trobada també es va parlar de finançament i de la decisió de Junts per Catalunya de no renunciar a la unilateralitat. Joan Ferrer.
Rull va traslladar a Illa que el respecte institucional entre Parlament i Generalitat ha de prevaldre per sobre de tot, en benefici de la ciutadania. A més, li va expressar la necessitat de reforçar les institucions nacionals del país i que el Parlament esdevingui el cor de l'activitat política de Catalunya. Ho ha explicat aquest matí en una entrevista al Notícies en Xarxa.
La meva dèria és fer una agenda modernitzadora del Parlament i que el Parlament sigui una institució molt ràpidament accessible i molt diligent a l'hora d'entendre els problemes dels ciutadans i a l'hora de fixar-ne les alternatives i les solucions.
Rull també va defensar la postura de Junts, que no descarta la unilateralitat, tot i que puntualitza que el diàleg ha de ser sempre la primera opció.
És un element al qual no s'hi pot renunciar mai, perquè renunciar-hi voldria dir renunciar a l'existència de Catalunya com a nació amb ella mateixa. Aquesta és la prioritat, no? La prioritat sempre hem buscat que fos aquesta negociació a l'escocesa o a la quebequesa.
Pel que fa a la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2025, Rull ha reivindicat que cal d'una banda millorar el sistema de finançament i de l'altra negociar el sostre de despesa perquè Catalunya tingui més marge.
Una altra de les prioritats del president de la Generalitat, Salvador Illa, és millorar les dades en matèria de seguretat, tant les que fan referència als fets delictius registrats com també les que fan referència a la percepció que en té la ciutadania.
Per això, l'executiu ha creat el Comitè Nacional de Seguretat, un organisme que s'ha reunit per primera vegada aquest dimarts i que ha liderat el mateix cap de la Generalitat. Sobre la taula establia els tres plans als quals es donarà prioritat. Un contra la multireincidència, un altre d'atenció a les víctimes de violència masclista i un tercer per la descongestió de la justícia.
Precisament sobre aquesta darrera qüestió, l'Observatori Català de Justícia vol posar fil a l'agulla per descongestionar els jutjats de Catalunya i per això ha acordat amb el Departament un pla de xoc. A la reunió celebrada amb totes les administracions competents i els operadors jurídics s'ha acordat crear un grup de treball per fer propostes concretes en aquest àmbit. Marc Pijuan.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegurava que el pla de xoc no només requereix crear més jutjats, sinó mesures legislatives i eines concretes per millorar l'eficiència dels jutjats. David Caselles, degà del Col·legi d'Advocats de Manresa i representant dels 14 col·legis d'advocats de Catalunya durant la reunió, ha assegurat en declaracions a la xarxa que a curt termini una de les solucions passa per crear noves unitats d'atenció penal, sobretot a Barcelona, on la congestió és més acusada.
Hi ha unes primeres mesures consistents en la creació d'aquestes noves unitats judicials als penals de Barcelona, d'un tercer jutjat de guàrdia que pugui resoldre aquells delictes de lleus de resolució immediata. Actualment aquests senyalaments es poden allargar mesos i bastants mesos. No?
A més, durant la trobada també s'ha acordat crear una comissió permanent sobre el teletreball a l'Administració de Justícia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Doncs encara en clau judicial, l'exconcursant de Gran Hermano i també col·laboradora de programes de televisió, Aida Nízar, s'ha convertit en la segona dona que presenta denúncia contra Íñigo Errejón per un suposat delicte d'assetjament sexual.
Tot plegat el mateix dia que un jutjat de Madrid ha decidit admetre la denúncia d'Elisa Mulia i cita a declarar Íñigo Errejón per un presumpte delicte contra la llibertat sexual. Pel que fa a la segona denúncia, d'Aida Nízar es refereix a una suposada agressió sexual durant un acte polític el 2015.
Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que el partit ha demanat explicacions a un senador que ha estat assenyalat a les xarxes com a autor de presumptes agressions sexuals a companyes de partit.
Fons de Gènova, però, han negat que s'hagi activat cap mena de protocol, mentre que des del Partit Popular Andalús confirmen que estan treballant per conèixer els fets de primera mà, tot i que ara per ara no els consta cap denúncia.
Encara en clau politico-judicial, un jutge de Madrid ha decidit imputar dos delictes més a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i l'ha citat de nou a declarar el 18 de novembre.
El magistrat Juan Carlos Peinado ha decidit ampliar les indagacions sobre la suposada apropiació indeguda del programari de la Complutense.
Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat confiança des de la Índia que la nova imputació de la seva dona, Begoña Gómez, no prosperarà.
Sánchez considera que la querella presentada per Azzoir seguirà el mateix camí que altres denúncies anteriors impulsades per organitzacions d'ultradreta.
Que totes les querelles que s'han presentat contra mi mujer parten de las mismas organizaciones ultraderechistas. Esta es otra más. Por tanto, mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Y por tanto, pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho, y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio.
La investigació dirigida pel jutge Peinado acusa Gómez d'apropiació indeguda i intrusisme per haver registrat una marca i un programari de la Universitat Complutense de Madrid. Gómez està citada a declarar el 18 de novembre, tot i que el jutge ha descartat imputar-la per malversació de fons públics i administració deslleial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, el conflicte al Pròxim Orient arriba a les escoles a través de la campanya Dimarts en Palestina, amb l'objectiu de visibilitzar el genocidi i que se'n parli a les escoles i als instituts. Aquesta tarda s'ha llegit el manifest d'aquesta campanya. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda, com deies, aquesta campanya per l'objectiu de visibilitzar el que està passant a Palestina, també a les escoles i instituts, amb dues vessants. Per una banda, vestint una samarreta blanca amb un dibuix de l'il·lustrador Joan Turu, amb els fons recaptats d'aquestes samarretes estan sent destinats a la campanya Gaza Solitària, que participen diversos col·lectius locals que col·laboren amb el sindicat Unió Independent de Comitès Obrers Palestins. I per una altra banda, com dèiem, portar el debat sobre el que està passant a Palestina a les aules i reflexionar i educar des de la pau, expliquen. Molts sindicats, USTEC, Comissions Obreres, CGT, Intersindical i UGT s'uneixen en aquesta iniciativa que amb només dues setmanes de vida ja té més de 200 centres que s'han adherit i han fet comandes, però s'espera que l'impacte sigui molt més gran.
Doncs moltíssimes gràcies, Pau. Tot plegat avui que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, han denunciat un atac de l'exèrcit israelià contra la delegació en què han viatjat a Palestina per investigar violacions sistemàtiques del dret internacional per part del govern que presideix Benjamin Netanyahu.
Segons ha explicat Asens en un vídeo a la xarxa X, la delegació internacional ha estat atacada amb gas lacrimogen i trets aixordadors mentre acompanyava agricultors palestins a intentar fer una collita d'olives.
Nuestra presencia aquí pensábamos que podía ser algo disuasoria, pero no ha sido así. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero sí que podemos constatar pues que sin cumplir con la legalidad internacional han lanzado a la altura de la cara esos gases lacrimógenos y esas balas ensordecedoras. Es una situación por eso bastante tensa.
L'exalcaldessa Ada Colau ha qualificat l'atac d'inadmissible i ha acusat la comunitat internacional de posar-se de costat.
Esto es inadmisible, vulnera todo el derecho internacional. Lo que es intolerable es que la comunidad internacional, los países, se pongan de perfil. Por eso estamos aquí, una delegación de algunos representantes políticos, de algunos abogados, de muchos voluntarios, activistas, que nos negamos a mirar hacia otro lado, que no nos sentimos representados por los países de la Unión Europea que no están interviniendo en estos actos de violencia.
En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat més que mai pel diàleg en aquests moments tan foscos de la humanitat, referint-se a Gaza i al Líban.
Illa assegura que Catalunya s'implicarà amb la comunitat mediterrània en totes les iniciatives.
Vull expressar-vos que Catalunya vol formar part, vol estar plenament implicada en aquesta comunitat mediterrània a través de l'IEMET, a través de la Unió per la Mediterrània, a través de MEDAWIC, donant suport a totes les iniciatives, participant en totes les iniciatives, posant-nos al costat del govern d'Espanya, però aprofitant el marc institucional del qual podem formar part.
Illa ho ha dit a la inauguració del MEDAWIC que celebra Barcelona.
En clau sanitària, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha duplicat la taxa de recuperació gairebé total de pacients afectats d'ictus després que ara fa un any inaugurés la sala de tractament immediat de la dolència. En concret, ha passat del 27 al 48%. Avui és el Dia Mundial de l'Ictus.
Aquest centre hospitalari destaca que es tracta d'un projecte pioner al món i subratlla més que l'efecte d'un sol pas en el tractament de l'ictus té un impacte positiu en la qualitat de vida dels pacients. A més, suposa un estalvi d'entre 17.000 i 44.000 euros per pacient.
En cas de patir un ictus, la celeritat en l'atenció mèdica és primordial.
Per això Catalunya compta amb el codi ictus que activa el sistema d'emergències mèdiques per adreçar el pacient a l'hospital ràpidament. Segons el Ministeri de Sanitat, 9 de cada 10 casos es podrien evitar, fonamentalment amb estils de vida saludables i prevenint la repetició d'un nou ictus en les persones que ja n'han tingut un.
A l'hospital, la Laia Sant Miquel de Mataró Ràdio ha estat, com dèiem, a l'Hospital de Mataró, on el codi ictus s'activa entre el 25 i 30 vegades al mes.
Davant la possibilitat d'estar patint un ictus, cada segon compta. És per això que a Catalunya s'ha implementat un protocol d'actuació urgent anomenat Codi Ictus. Quan s'activa, el sistema sanitari posa a disposició de la persona que està patint l'ictus un seguit de dispositius assistencials que actuen amb rapidesa i efectivitat per tal d'evitar que aquesta malaltia cerebrovascular vagi a més i pugui deixar unes seqüeles pitjors. Escoltem Ernest Palomeres, cap de neurologia de l'Hospital de Mataró.
Són símptomes d'un costat de pèrdua de força a un braç i una cama, un costat, sigui el dret o sigui l'esquerra, desviació de la boca, no? O sigui una asimetria de la cara, o pèrdua de capacitat per parlar, insisteixo, de forma sobtada d'un moment a l'altre. N'hi ha d'altres, com per exemple pèrdua de visió d'un ull, pèrdua sobtada de l'equilibri.
En el cas de l'Hospital de Mataró, cada mes s'activa el codi ictus entre 25 i 30 vegades. Palomeres considera que un motiu que explicaria el creixement de l'activació d'aquest protocol mèdic específic és que ara es coneix més la malaltia i que la ciutadania està més conscienciada sobre què ha de fer quan es detecta algun símptoma.
Notícies en xarxa.
Ho dèiem en titulars, tret de sortida el projecte de motos elèctriques compartides, un servei que, seguint el model de Barcelona, s'estén ara a 7 municipis més de l'àrea metropolitana per potenciar la mobilitat sostenible.
El projecte de regulació pública i gestió privada tindrà 10.000 motos i funcionarà a l'Hospitalet, Esplugues i Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, a més de la capital catalana.
Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Gairebé 10.000 vehicles estaran disponibles per moure's entre aquests municipis de l'àrea metropolitana, una mesura que esperen que fomenti la intermodalitat i millori la qualitat de l'aire. Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'EMB, qualifica de valenta aquesta iniciativa.
L'ambició de les polítiques metropolitanes han d'estar a l'alçada del temps que vivim i dels reptes que tenim com a societat i també com a administracions, i sens dubte aquesta nova regulació d'aquest servei està completament alineada a l'agenda que marca Europa i que marca el nostre territori.
Les empreses operadores tindran llicència per 2 anys i seran Ori Roads, Yigo Urban, Cultra, Go Sharing i Acciona Mobility. Des d'avui tenen 45 dies per desplegar les motos elèctriques i posteriorment hauran de regular per nodrir sempre d'un percentatge de motos acordat per cada municipi.
Gràcies, Pau Pasqual, des d'Esplugues Televisió. I a aquesta hora en marxa una cassolada davant l'Ajuntament de Ripoll per la decisió del consistori de deixar de pagar els extraescolars de música D4 i 5. Anem cap allà, Ràdio Ripoll. Judit Espert, bona tarda.
Bona tarda. Doncs un centenar de persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament en protesta, com deies, per la decisió del govern municipal d'Aliança Catalana de no pagar l'extraescolar d'iniciació musical per als alumnes D4 i 5, una decisió que es va conèixer fa una setmana, no per part del govern, sinó per part de l'oposició, que denunciava aquest fet. I ara les associacions de familiars d'alumnes de totes les escoles de la vila han decidit convocar aquesta protesta per dir que això és un perjudici per als nens i nenes de la capital, un perjudici perquè molts d'aquests nens no podran a les seves famílies pagar aquestes classes, i també perquè serà un greuge comparatiu per als altres, en comparació amb els altres infants d'altres punts de la comarca, que els ajuntaments sí que han decidit pagar aquest servei d'extraescolar. L'Ajuntament argumenta que no té temps per pagar-ho i demana al Consell Comarcal que ho pagui, però el Consell Comarcal diu que això és una competència municipal i és l'Ajuntament qui ha de demanar aquests diners.
Moltíssimes gràcies, Judit, des de Ripoll. En cultura, la pròxima edició dels Premis Literaris de Lleida han rebut 66 originals aquest 2024. 48 es disputen el 29è Guardó de Poesia, Màrius Torres, i 18 el 41è Premi d'Assaig, Josep Vallverdú. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
L'edició d'enguany posa l'accent en la figura i el llegat de Jaume Magri, impulsor d'aquests premis, amb motiu de la commemoració del centenari del seu naixement. És per això que l'entrega de premis es farà el divendres 15 de novembre a la Seu Vella, tal com ha explicat Rosa Mesalles, responsable dels guardons.
I ho fem a la Seu Vella més que mai amb un sentit molt vinculat a Magri. Magri, l'any 80 i l'any 85, va fer les jornades de reflexió sobre la cultura a la Seu Vella. A la Seu Vella també es va perpetrar, doncs, la gènesi del Premi Vallverdú, amb una conversa entre Jaume Magre i Josep Vallverdú, i justament aquest espai té molt de sentit aquest any que estem celebrant el centenari Jaume Magre.
Els Premis Literaris estan convocats per l'Ajuntament de Lleida i la Diputació a través de l'IEI i estan dotats amb 9.000 euros cadascun. Els guardons tenen l'objectiu d'apostar per la llengua catalana i prioritzar els gèneres del pensament i la poesia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet és dia de cites europees per als equips catalans. A l'Eurolliga masculina, el Barça visita la pista de l'Anadolu Efes des de 6:45 de la tarda. Els blaugranes són líders de la competició continental i un triomf per sobre d'un grup de 8 equips, entre els quals hi ha el conjunt turc. El partit es troba al descans i és la victòria blaugrana per 51-55. A l'Eurocamp masculina, la penya té cita al Palau Olímpic en partit a partir de 9:15 davant el Gran Canària. Els verd i negres hi arriben reforçats pel triomf de dissabte a la pista del Baskonia. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
El Gran Canària té una plantilla de gran nivell amb el doble de pressupost del Joventut i continua dirigida pel tècnic Jaka Lakovic. A l'ACB, els canaris venen de perdre el derbi a la pista del Tenerife. El tècnic de la penya, Dani Miret, explica tot el que han de fer per superar el conjunt de Gran Canària.
Hem de solucionar i trobar les nostres prioritats, les nostres millors opcions ofensives. Són un equip, doncs, que ara mateix hem de fer un molt bon partit contra ells per aconseguir ser competitius i per aconseguir una victòria i posar-nos a l'Eurocup en igualtat.
D'altra banda, el club verdinegre està buscant ja un recanvi per Michael Rusic, que demà serà operat del trencament tendinós complex en el dit polze de la mà dreta i que el tindrà entre 3 i 4 mesos de baixa.
El Joventut, cal recordar que és vuitè del grup A de l'Eurocup, amb dos triomfs. A l'Eurocup femenina juga a l'Espar Girona des de les 7 a Fontejau davant el Yerevan Foxes, l'equip més feble del grup. El partit es troba en el segon quart i de moment les gironines guanyen per 20 a 12. També té partit europeu el Fraikin Balomano Granollers, que juga des de 3 quarts de 7 a la pista del Silkeborg, una cita clau per accedir a la següent ronda de la Lliga Europea. El partit arriba ara mateix al descans i els vallesans perden per 20 a 15. Un triomf podria donar l'accés matemàtic dels vallesans a la main round, la segona fase de grups prèvia als quarts de final de la competició. En futbol, avui arrenca l'eliminatòria, la primera de la Copa del Rei, en què prenen part 10 equips catalans, volíem dir. A les 9 obre el foc l'Hospitalet de tercera divisió, que rebrà el Saragossa de segona. Sergio Ayala, defensa de l'Hospitalet, deixa clar que el conjunt riberenc voldrà ser protagonista.
Supongo que, bueno, que ellos querrán llevar el peso del partido, pero bueno, nosotros también queremos, somos un equipo que queremos tener el balón, intentaremos tenerlo, que al final es lo importante también en el fútbol, y bueno, si nos toca defender, pues tendremos que defender como sabemos y atacar, pues hacer nuestro partido para poner las cosas difíciles y tener nuestras ocasiones.
Ahir Aitana Bonmatí s'alçava amb la segona pilota d'or consecutiva, que la distingeix com la millor futbolista del món per segon cop consecutiu. La jugadora blaugrana acompanya d'aquesta manera també a Lamine Yamal, que s'enduia el trofeu Copa, el millor futbolista menor de 21 anys. I en futbol sala, és dia de Copa del Rei, el Manresa visita l'Eivissa, rep a l'Eivissa i duel català entre el futsal Mataró i el Sala 5 Martorell.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern adverteix a Comuns i Esquerra que sense els comptes pel 2025 no hi haurà finançament singular ni polítiques d'habitatge. Maria Pagès.
L'executiu manté l'objectiu de tancar l'acord el mes vinent perquè s'aprovin l'1 de gener. Per això avui la portaveu Sílvia Paneque ha demanat de nou als socis d'investidura que s'hi comprometin encara que tinguin els seus congressos ben aviat.
Uns acords d'investidura, els quals per poder-los desplegar necessitem els recursos vinculats i per tant doncs, fem aquesta reflexió de poder continuar treballant independentment doncs, de les circumstàncies no, que, doncs, que puguin acompanyar processos congressuals.
Primera reunió del Comitè Nacional de Seguretat liderada aquesta tarda pel president Salvador Illa.
Sobre la taula establia els tres plans als quals es donarà prioritat. Un contra la multireincidència, un altre d'atenció a les víctimes de violència masclista i un tercer per la descongestió de la justícia.
Segona denúncia penal contra Íñigo Errejón per suposats abusos sexuals. La col·laboradora de programes de televisió Aida Nízar l'ha denunciat per uns fets de 2015.
També avui un jutjat de Madrid ha decidit admetre la denúncia d'Elisa Mulia i ha citat a declarar Íñigo Errejón per un presumpte de delicte contra la llibertat sexual.
El model barceloní de motos elèctriques compartides s'estén ara a 7 municipis més de l'àrea metropolitana per potenciar la mobilitat sostenible.
El projecte de regulació pública i gestió privada tindrà 10.000 motos i funcionarà a l'Hospitalet, Esplugues i Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, a més de la capital catalana.
Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'EMB, qualifica de valenta aquesta iniciativa.
L'ambició de les polítiques metropolitanes han d'estar a l'alçada del temps que vivim i dels reptes que tenim com a societat i també com a administracions, i sens dubte aquesta nova regulació d'aquest servei està completament alineada a l'agenda que marca Europa i que marca el nostre territori.
En cultura, en marxa les tradicionals havaneres de Sant Narcís a l'Auditori de Girona de la mà del grup Terra Endins.
L'Ajuntament ha hagut de canviar la tradicional ubicació de les escales de la catedral per l'amenaça de la pluja.
I en esport, Jordi Cervantes, en joc diferents compromisos europeus pels equips catalans.
El Barça juga a la pista de l'Anadolu Efes de Turquia a la sisena jornada de l'Eurolliga amb l'objectiu de sumar la cinquena victòria seguida. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona rep a Fontejau el Yerevan d'Armènia, el rival més feble del grup. I a la Lliga Europea d'Handbol, una victòria del Freikin Balomano Granollers, que visita la pista del Silkeborg danès, podria donar als ballesans el bitllet per a la següent ronda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continuem pendents del temps i sobretot de les pluges que aniran caient des de ja mateix, però sobretot ja al llarg d'aquesta nit, a les Terres de l'Ebre. Allà cada vegada més precipitació i podem dir que un tastet del que està caient al País Valencià també arribarà a l'extrem sud de Catalunya, també en aquestes comarques del nord de Castelló i cap a la banda del Matarranya. Fins i tot en algun moment hi haurà alguna tempesta. També hem de destacar que el que queda de dimarts encara tindrem força vent a gran part de Catalunya, sobretot arran de mar i també a l'altiplà central. Farà que hi hagi molt mala mar a la costa daurada i barcelonina, sobretot. Pel que fa al dimecres, noves pluges. Ja aquesta nit algunes entraran per l'Ebre, novament, i cap al Camp de Tarragona. I demà al matí ja aquesta pluja s'estendrà a gran part del sud de Lleida, Tarragona i sud de Barcelona, arribant, per exemple, a l'àrea metropolitana. Pel que fa a la tarda del dimecres, tempestes que arribaran també fins al Pirineu, les més fortes a Tarragona i també al sud barceloní. Molta precaució. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a aquesta hora destaquem dues incidències, sobretot un accident, ho comentàvem anteriorment, que s'ha produït aquí a la ronda de l'Ala, a la B20, quan ja enllaça amb l'autopista del Garraf, amb la C32, a la zona de les Plugues de Llobregat. Encara parlem de problemes, i és que la mateixa ronda de dalt presenta intervencions destacades gairebé des de Vallcarca fins a Esplugues de Llobregat. En sentit Llobregat, això, com et deia, aquesta cua afectant sobretot a la ronda de dalt de Barcelona i també, com et deia, és a causa d'un accident. Però és que també parlem d'un accident a l'autopista del Vallès, a la C-58, a la zona de Ripollet. Aquí parlem de dos carrils tallats en sentit nord, per tant, només en queda un d'obert, anant cap a Sabadell-Terrassa. Això està complicant molt la sortida per l'extrem nord en aquesta mateixa C-58. Ja parlem de retencions de més de 5 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Ripollet en sentit Sabadell-Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern pressiona Esquerra i Comuns perquè li aprovin els pressupostos abans de l'1 de gener. Avui els ha advertit que sense els comptes pel 2025 no hi haurà finançament singular ni polítiques d'habitatge.
L'executiu manté l'objectiu de tancar l'acord el mes vinent perquè s'aprovin l'1 de gener. Per això avui ha demanat de nou als socis que s'hi comprometin encara que tinguin els seus congressos ben aviat. Tots dos partits afronten els seus respectius congressos o assemblees nacionals el mes de novembre vinent. El d'Esquerra probablement el més dividit amb la batalla sagnant entre candidats, entre els quals hi ha propostes totalment contràries amb el pacte amb el PSC. En canvi, els comuns encara en l'Assemblea Nacional, amb més discreció per ara, més centrats en les ponències que en les candidatures.
De fet, avui la portaveu ha recordat a totes dues formacions que la presentació dels pressupostos té data de caducitat el pròxim 15 de novembre. Mont Carvajal.
El govern insisteix en que està absolutament compromès amb el finançament singular i en millorar l'accés a l'habitatge, les dues condicions que els seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, reclamen per aprovar els pressupostos. Ara bé, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, capgira l'ordre dels factors. Sense pressupostos no es poden dur a terme els acords d'investidura i fa una crida a treballar-hi malgrat els congressos d'aquests dos partits.
Uns acords d'investidura, els quals, per poder-los desplegar, necessitem els recursos vinculats i, per tant, doncs, fem aquesta reflexió de poder continuar treballant independentment doncs de les circumstàncies, no, que, doncs, que puguin acompanyar processos congressuals.
Paneque recorda que els comptes tenen un termini temporal, el 15 de novembre, i que en canvi el finançament i l'habitatge són estructurals.
Una altra de les prioritats del president de la Generalitat, Salvador Illa, és millorar les dades en matèria de seguretat, tant les que fan referència als fets delictius registrats com també a les que fan referència a la percepció que en té la ciutadania.
Per això l'executiu ha creat el Comitè Nacional de Seguretat, un organisme que s'ha reunit per primera vegada aquest dimarts i que ha liderat el mateix cap de la Generalitat. Sobre la taula establia els tres plans als quals es donarà prioritat. Un contra la multireincidència, un altre d'atenció a les víctimes de violència masclista i un tercer per la descongestió de la justícia.
Precisament sobre aquesta darrera qüestió, l'Observatori Català de Justícia vol posar fil a l'agulla per descongestionar els jutjats de Catalunya i per això ha acordat amb el Departament un pla de xoc. A la reunió celebrada amb totes les administracions competents i els operadors jurídics, s'ha acordat crear un grup de treball per fer propostes concretes en aquest àmbit. Marc Pijoan.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegurava que el pla de xoc no només requereix crear més jutjats, sinó mesures legislatives i eines concretes per millorar l'eficiència dels jutjats. David Caselles, degà del Col·legi d'Advocats de Manresa i representant dels 14 col·legis d'advocats de Catalunya durant la reunió, ha assegurat en declaracions a la xarxa que a curt termini una de les solucions passa per crear noves unitats d'atenció penal, sobretot a Barcelona, on la congestió és més acusada.
Hi ha unes primeres mesures consistents en la creació d'aquestes noves unitats judicials als penals de Barcelona, d'un tercer jutjat de guàrdia que pugui resoldre aquells delictes de lleus de resolució immediata. Actualment aquests senyalaments es poden allargar mesos i bastants mesos. No?
A més, durant la trobada també s'ha acordat crear una comissió permanent sobre el teletreball a l'Administració de Justícia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara en clau judicial, l'exconcursant de Gran Hermano i també col·laboradora de programes de televisió, Aida Nízar, s'ha convertit en la segona dona que presenta denúncia contra Íñigo Errejón per un suposat delicte d'assetjament sexual.
Tot plegat el mateix dia que un jutjat de Madrid ha decidit admetre la denúncia d'Elisa Mulià i cita declarar Íñigo Errejón per un presumpte delicte contra la llibertat sexual. Pel que fa a la segona denúncia, d'Aida Nízar es refereix a una suposada agressió sexual durant un acte polític el 2015.
Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que el partit ha demanat explicacions a un senador que ha estat assenyalat a les xarxes com a autor de presumptes agressions sexuals a companyes de partit.
Fonts de Gènova, però, han negat que s'hagi activat cap mena de protocol, mentre que des del Partit Popular Andalús confirmen que estan treballant per conèixer els fets de primera mà, tot i que ara per ara no es consta cap denúncia.
Encara en clau politico-judicial, un jutge de Madrid ha decidit imputar dos delictes més a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i l'ha citat de nou a declarar el 18 de novembre.
El magistrat Juan Carlos Peinado ha decidit ampliar les indagacions sobre la suposada apropiació indeguda del programari de la Complutense.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat confiança des de la Índia que la nova imputació de la seva dona no prosperarà.
Sánchez considera que la querella presentada per Azteoir seguirà el mateix camí que altres denúncies anteriors impulsades per organitzacions d'ultradreta.
Que totes les querelles que s'han presentat contra mi mujer parten de las mismas organizaciones ultraderechistas. Esta es otra más. Por tanto, mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Y por tanto, pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho, y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio.
La investigació dirigida pel jutge Peinado acusa Gómez d'apropiació indeguda i intrusisme per haver registrat una marca i un programari de la Universitat Complutense de Madrid. Gómez està citada a declarar el 18 de novembre, tot i que el jutge ha descartat imputar-la per malversació de fons públics i administració deslleial.
En clau internacional, el conflicte al Pròxim Orient arriba a les escoles a través de la campanya Dimarts en Palestina.
L'objectiu és visibilitzar el genocidi que se'n parli a les escoles i als instituts. Aquesta tarda s'ha llegit el manifest de la campanya.
Tot plegat avui, que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, han denunciat un atac de l'exèrcit israelià contra la delegació en què han viatjat a Palestina per investigar violacions sistemàtiques del dret internacional per part del govern que presideix Benjamin Netanyahu.
Segons ha explicat a Sens en un vídeo a la xarxa X, la delegació internacional ha estat atacada amb gas lacrimogen i a trets aixordidors, mentre que acompanyava agricultors palestins a intentar fer una collita d'olives.
Nuestra presencia aquí pensábamos que podía ser algo disuasoria, pero no ha sido así. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero sí que podemos constatar pues que sin cumplir con la legalidad internacional han lanzado a la altura de la cara esos gases lacrimógenos y esas balas ensordecedoras. Es una situación por eso bastante tensa.
L'exalcaldessa de Colau ha qualificat l'atac d'inadmissible i ha acusat la comunitat internacional de posar-se de costat.
Esto es inadmisible, vulnera todo el derecho internacional. Lo que es intolerable es que la comunidad internacional, los países, se pongan de perfil. Por eso estamos aquí, una delegación de algunos representantes políticos, de algunos abogados, de muchos voluntarios, activistas, que nos negamos a mirar hacia otro lado, que no nos sentimos representados por los países de la Unión Europea que no están interviniendo en estos actos de violencia.
I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat més que mai pel diàleg en aquests moments tan foscos de la humanitat, referint-se a Gaza i al Líban.
Illa assegura que Catalunya s'implicarà amb la comunitat mediterrània en totes les iniciatives.
Vull expressar-vos que Catalunya vol formar part, vol estar plenament implicada en aquesta comunitat mediterrània a través de l'IEMET, a través de la Unió per la Mediterrània, a través de MEDAWIC, donant suport a totes les iniciatives, participant en totes les iniciatives, posant-nos al costat del govern d'Espanya, però aprofitant el marc institucional del qual podem formar part.
Illa ho ha dit a la inauguració del MEDAWIC que celebra a Barcelona.
Notícies en xarxa.
Els problemes de salut mental dels nens i els adolescents són la principal pandèmia a la qual han de fer front els ajuntaments. És el que ha dit a la xarxa el president delegat de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona en una jornada de reflexió que es fa a la capital catalana sobre la importància del benestar emocional a escoles i instituts. Anna Ruiz.
La manca de benestar emocional dels més joves és la pandèmia després de la pandèmia. És l'advertiment que ha fet Joan Josep Galiano, responsable d'Educació de la Diputació, tot coincidint amb la celebració del Fòrum Local d'Educació que s'ha fet avui a Barcelona.
Antigament podíem parlar de què afectava més a temes alimentaris, temes de conducta, de consum. Ara és bastant genèric. És fàcil veure una persona jove, deprimida, per qualsevol situació. I això ho estem detectant sobretot a partir de la pandèmia. Per això diem que aquesta és la nova pandèmia que afrontem els ajuntaments. Per això és important fer aquests foros per poder trobar camins que puguem treballar plegats per intentar trobar una solució a una problemàtica que és realment molt greu dintre del que seria el territori.
El Fòrum Local d'Educació, promogut per la Diputació de Barcelona i que ha fet avui l'edició número 32, ha girat entorn al benestar emocional de nens i adolescents a les aules. La filòsofa Anna Pagès ha estat l'encarregada de la conferència central d'aquesta jornada de debat i reflexió.
Més coses. Més de la meitat de les morts per calor que hi va haver a Europa l'estiu de 2022 són atribuïbles a l'escalfament generat per l'ésser humà.
Més de 7.500 d'aquestes defuncions es van registrar a Espanya segons un estudi d'IS Global que dibuixa el perfil d'una dona gran que viu sola.
Justament aquest estiu a la ciutat de Barcelona s'han dut a terme una iniciativa pionera per millorar la climatització dels habitatges on resideixen 13 persones grans vulnerables als cops de calor. Maite Polo.
Les ONGs Avismón i Amics de la Gent Gran han identificat les persones que més necessitaven aquest estiu refrigeració a casa per motius de salut i també per la seva situació econòmica i social. La Fundació Terra impulsa aquesta iniciativa i vol quantificar exactament aquest grup vulnerable. El director de la Fundació, que difon el coneixement científic sobre l'escalfament global, és Christopher Carney.
La meta d'aquest projecte no és oferir màquines d'aire condicionat a tothom que sigui vulnerable. Això no és realista. Però sabem de la ciència de que aquestes màquines poden ajudar. I doncs la meta per nosaltres és identificar qui pot beneficiar, on és la població més vulnerable.
L'empresa que ha instal·lat els aparells aquest estiu en donarà 20 més l'estiu vinent per a persones vulnerables que entraran en un estudi comparatiu i també els pagarà les factures de la llum, com ha fet aquest estiu durant els mesos de juliol a setembre.
Notícies en xarxa.
Tret de sortida, el projecte de motos elèctriques compartides, un servei que, seguint el model de Barcelona, s'estén ara a 7 municipis més de l'àrea metropolitana per potenciar la mobilitat sostenible.
El projecte de regulació pública i gestió privada tindrà 10.000 motos i funcionarà a l'Hospitalet, Esplugues i Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, a més de la capital catalana.
Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Gairebé 10.000 vehicles estaran disponibles per moure's entre aquests municipis de l'àrea metropolitana. Una mesura que esperen que fomenti la intermodalitat i millori la qualitat de l'aire. Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'EMB, qualifica de valenta aquesta iniciativa.
L'ambició de les polítiques metropolitanes han d'estar a l'alçada del temps que vivim i dels reptes que tenim com a societat i també com a administracions i, sens dubte, aquesta nova regulació d'aquest servei està completament alineada a l'agenda que marca Europa i que marca el nostre territori.
Les empreses operadores tindran llicència per 2 anys i seran Ori Roads, Yigo Urban, Cultra, GoSharing i Acciona Mobility. Des d'avui tenen 45 dies per desplegar les motos elèctriques i posteriorment hauran de regular per nodrir sempre d'un percentatge de motos acordat per cada municipi.
També avui l'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat incrementar un 10% el preu de la taxa de residus després de 2 anys sense fer-ho. Esther Minguell.
Aquesta pujada suposarà un increment d'entre 3 i 6 euros anuals a cada domicili, un import que es cobra en el rebut de l'aigua. Als usuaris comercials, aquest increment de la taxa suposarà entre 20 i 30 euros més cada any. Aquesta actualització arriba després que els 2 últims anys l'AMB congelés el cànon i serveix per finançar el tractament dels residus recollits als 36 municipis de l'àrea metropolitana. Aquesta quota varia en funció de la quantitat de residus produïts a cada localitat i segons el nivell de recollida selectiva que fa. O sigui, com menys residus es produeixen i més recollida selectiva es fa, menor és l'import. A tota l'àrea metropolitana generen prop d'1.5 milions de tones de residus cada any, de les quals 600.000 tones es recullen selectivament. Les 900.000 restants pertanyen al contenidor de la resta. Pel que fa al tribut metropolità de l'AMB, l'any 2025 no varia i, per tant, queda congelat per tercer any consecutiu.
Les propostes de vot de l'Albagés, Mieres i els municipis de les Garrigues Altes han estat les guanyadores de la tercera edició dels Premis Arrelament al Territori.
Una iniciativa de l'Associació Catalana de Municipis per impulsar projectes que contribueixin a fixar població i promoure la sostenibilitat en zones rurals.
Els 4 projectes guardonats seran cofinançats amb 56.000 euros. David Benito.
L'Associació Catalana de Municipis ha donat a conèixer els guanyadors de la tercera edició dels Premis Arrelament al Territori. L'objectiu és reconèixer projectes que ajudin a combatre el despoblament al territori. Així, cada guanyador rebrà 14.000 euros per finançar part del projecte. Meritxell Budó és presidenta de l'ACM.
De garantir aquest equilibri territorial, aquest equilibri
social i alhora doncs, aquest arrelament necessari arreu del territori.
L'Ajuntament del Vallès de les Garrigues ha estat un dels guanyadors amb el seu projecte de mercat virtual assistit per ajudar la gent gran per fer compres de productes que no troben al municipi i evitar així que s'hagin de desplaçar. També s'ha premiat la proposta Tothom en Marxa per millorar i facilitar la mobilitat entre els 8 municipis de les Garrigues Altes per poder assistir en activitats conjuntes. A Bot, a la Terra Alta, ha guanyat un projecte per adaptar l'activitat curricular escolar al sector rural a través d'exemples pràctics. Finalment, l'Ajuntament de Mieres, a la Garrotxa, ha estat premiat per una proposta de regeneració de boscos perquè puguin ser rics en l'acumulació d'aigua.
També en territori, Aireneet celebra la decisió de l'Audiència de Barcelona de reobrir la causa contra la planta de tractament de residus Tersa per contaminació.
El tribunal ha ordenat que reprengui el procediment judicial, ja que considera que el jutjat d'instrucció, que va tancar la causa al maig, ho va fer de forma prematura.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
Fiscalia, Aireneet i una particular van presentar al maig un recurs d'apel·lació a la decisió del jutjat d'instrucció de Badalona d'arxivar la causa i ara l'audiència els dona la raó. La plataforma mediambiental celebra la decisió i manté que l'empresa pública tenia un doble sistema de mesurar els nivells de contaminació i un d'ells presenta faltes. El tribunal parla ara del greu risc per la salut que suposa incinerar residus per sota dels 850 graus, tal i com demana la normativa. Silvina Frutxiela és la presidenta d'Aireneet.
Por un lado, Tersa contaminaría, pero por otro lado, en este sistema de medición que según la audiencia provincial no es fiable, presenta anomalías, no es coherente, no contamina nada. Es muy grave que haya algo así premeditado. ¿Por qué no permite el acceso a los datos reales? ¿Por qué no permitió que la Guardia Civil accediera? ¿Qué es lo que oculta? Es importante entender que es nuestra salud la que está en juego.
La interlocutoria demana valorar els fets en un judici oral. Deneguen que s'hagi de fer més investigació i ordenen seguir amb el procediment de cara a celebrar un futur judici.
El nostre unyà al vespre tot mirant el riu amb les llums de les finestres tant a l'hivern com a l'estiu.
En cultura, Havaneres en directe des de l'Auditori de Girona de la mà del grup Terra Endins en motiu del Dia de Sant Narcís.
L'Ajuntament ha hagut de canviar la tradicional ubicació de les escales de la catedral per l'amenaça de pluja. Tot i això, el canvi d'escenari no deslueix la tradicional cantada de les Fires de Girona, que aquest any van a càrrec dels gironins Terra Endins. El grup està format per Miquel Llorenç a la guitarra i a la veu de tenor Joan Vila i Alba Domènech a la veu i al contrabaix.
I la pròxima edició dels Premis Literaris de Lleida han rebut 66 originals aquest 2024. 48 es disputen el 29è Guardó de Poesia Màrius Torres i 18 el 41è Premi d'Assaig Josep Vallverdú. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
L'edició d'enguany posa l'accent en la figura i el llegat de Jaume Magri, impulsor d'aquests premis, amb motiu de la commemoració del centenari del seu naixement. És per això que l'entrega de premis es farà el divendres 15 de novembre a la Seu Vella, tal com ha explicat Rosa Mesalles, responsable dels guardons.
I ho fem a la Seu Vella més que mai amb un sentit molt vinculat a Magre. Magre, l'any 80 i l'any 85, va fer les jornades de reflexió sobre la cultura a la Seu Vella. A la Seu Vella també es va perpetrar doncs, la gènesi del Premi Vallverdú amb una conversa entre Jaume Magre i Josep Vallverdú i justament aquest espai té molt de sentit aquest any que estem celebrant el centenari Jaume Magre.
Els Premis Literaris estan convocats per l'Ajuntament de Lleida i la Diputació a través de l'IEI i estan dotats amb 9.000 euros cadascun. Els guardons tenen l'objectiu d'apostar per la llengua catalana i prioritzar els gèneres del pensament i la poesia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, en joc en directe a l'Eurolliga masculina, el Barça visita la pista de l'Anadolu Efes des de 6:45 de la tarda. Els blaugranes són líders en la competició continental en un triomf i amb un triomf per sobre d'un grup de 8 equips entre els quals hi ha el conjunt turc. El Barça, de moment, al final del tercer quart, queden encara 2 minuts i mig per arribar al final, guanya per 13 punts de diferència, 58-71. A l'Eurocamp masculina, la penya té cita al Palau Olímpic en partit a partir de 8:45 davant el Gran Canari. Els verdinegres hi arriben reforçats pel triomf de dissabte a la pista del Baskonia. El tècnic de la penya, Dani Miret, explica el que ha de fer l'equip per superar els canaris.
Hem de solucionar i trobar les nostres prioritats, les nostres millors opcions ofensives. És un equip, doncs, que ara mateix hem de fer un molt bon partit contra ells per aconseguir ser competitius i per aconseguir una victòria i posar-nos a l'Eurocup en igualtat.
El Joventut és vuitè al grup A de l'Eurocup, a dos triomfs del conjunt canari, co-líder. A l'Eurocup femenina juga a l'Espar Girona des de les 7 a Fontejau davant el Yerevan Foxes, l'equip més feble del grup, a qui van derrotar de 55 punts fa 3 setmanes. El partit es troba ara mateix al descans amb victòria gironina per 36 a 19. També té partit europeu el Fraikin Balomano Granollers, que juga des de 3 quarts de 7 a la pista del Silkeborg, una cita clau per accedir a la següent ronda de la Lliga Europea. El partit es troba ara a la segona part, 11, gairebé 12 minuts d'aquest segon temps. Els vallesans perden per 26 a 24. Un triomf podria donar l'accés matemàtic dels vallesans a la main round, la segona fase de grups prèvia als quarts de final de la competició. Pel que fa a les competicions de futbol, avui arrenca la primera eliminatòria de la Copa del Rei, en què prenen part 10 equips catalans. A les 9 obre el foc l'Hospitalet de la tercera divisió, que rebrà el Saragossa de segona. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
Un duel que tothom espera que domini el conjunt aragonès. Però compte, perquè l'Hospi no vol renunciar al seu habitual joc. Sergio Ayala, defensa dels riberencs, afirma que intentaran ser protagonistes amb la pilota.
Supongo que, bueno, que ellos querrán llevar el peso de partido. Pero bueno, nosotros también queremos, somos un equipo que queremos tener el balón. Intentaremos tenerlo, que al final es lo importante también en el fútbol. Y bueno, si nos toca defender, pues tendremos que defender como sabemos. Y atacar, pues hacer nuestro partido, pues, para poner las cosas difíciles y tener nuestras ocasiones.
Al centre d'esport l'Hospitalet arriba amb 6 baixes a aquesta primera eliminatòria de Copa del Rei. Rubi, One, Nil, Adri Díaz, Víctor i Sehu no es podran vestir de curt, però això no ha de ser un impediment per a un Hospi que vol seguir endavant a la competició.
Demà serà el torn de 7 equips catalans més en una copa que es disputa a partit únic fins a les semifinals. Aitana Bonmatí alçava aquest dilluns la segona pilota d'or, que la distingeix com la millor futbolista del món per segon cop consecutiu. La futbolista ribetana es mostrava molt agraïda per la distinció.
Molt contenta, agraïda per aconseguir la segona pilota d'or consecutiva. Bé, què dir, al final això significa que ho hem fet molt bé com a club, no? Que com a equip també. Ho hem guanyat tot l'any passat, perquè sense els èxits col·lectius avui no seríem aquí, ni jo ni moltes de les nostres companyes. Som úniques, la mentalitat que tenim de seguir volent-ho guanyar tot és també única i la que ens fa arribar aquí. Així que gràcies a elles, a tot l'estaf, al club, per apostar.
Lamine Yamal s'enduia el trofeu Copa, el millor futbolista menor de 21 anys. I en futbol sala, és dia de Copa del Rei, jugant aquest vespre els tres equips catalans que afronten els 32ens de final, que es disputen a partit únic. A 8:45 el Manresa rep l'Eivissa, i també a 8:45 es viurà el duel català entre el Futsal Mataró i el Sala 5 Martorell.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one.
Notícies en xarxa.